COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern assegura que té un pla per millorar els resultats educatius, però no sap aplicar-lo o no ho té clar com s'ha de fer. Bona tarda, soc Carlos Osada i el dia després que el president Salvador Illa anunciés un acord amb l'OCDE, organitzadora de les proves PISA, per comptar amb els millors experts i també donar un gir a la situació actual de l'escola catalana, la portaveu Sílvia Paneque no ha estat capaç de concretar un guió ni tampoc un calendari d'aquest pla. S'ha limitat a dir que aquest pla ha de servir per curar algunes ferides, posar les bases per reforçar el sistema, que el català continuï sent la llengua a l'escola i aconseguir una treva amb els docents que fa anys estan en peu de guerra. Els detalls del que ha explicat la portaveu del govern amb el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Així és, després de la reunió de l'executiu d'aquest matí, el govern de Salvador Illa fa el diagnòstic. La situació educativa a Catalunya és dolenta, com demostra l'últim informe PISA, i el 14% d'abandonament escolar prematur que lidera en aquest cas la resta d'Espanya i també Europa, però no concreta quins canvis vol establir a banda de reduir la burocràcia i de millorar la relació amb els docents. Demanarà augmentar l'exigència escolar? Hi haurà canvis en el contingut educatiu? Preguntes encara sense resposta, alhora que el govern d'Illa refreda la recuperació de la sisena hora lectiva, tot i l'acord d'investidura de Salvador Illa amb els comuns està compromesa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, generalitza i diu que l'objectiu del govern és revertir amb temps els mals resultats de l'informe PISA sin concretar com.
I a revertir les dades dels diferents informes PISA a Catalunya. Marcava l'horitzó dels 4 anys, perquè aquesta és una situació que, com vostès poden imaginar, no es revertirà en un curs escolar, però haurem d'anar incorporant diferents millores en els diferents cursos escolars.
D'altra banda, el govern demana al jutge Pablo Llarena que apliqui la llei d'amnistia, després de que el magistrat instructor hagi desestimat els recursos de Puigdemont i la Fiscalia contra la seva decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació de fons públics que té imputats a Puigdemont, Comín i Puig.
Gràcies, Sergi. D'aquí un moment seguim parlant de temes relacionats amb l'educació, però abans la sempre imprescindible informació de serveis. Som a les portes d'una diada que vindrà marcada per un temps insegur arreu de Catalunya. Durant el matí de l'11 de setembre s'esperen alguns ruixats a la costa i al prelitoral de Barcelona, sobretot al voltant del Barcelonès, el Maresme i el Vallès. A la tarda, els ruixats quedaran més concentrats a les comarques interiors de Girona i del Pirineu lleidatà. Les temperatures recularan una mica a tot arreu i bufarà la tramuntana i el mestral. I ens interessem per com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora el trànsit es manté força estable, sense massa complicacions, únicament els trams afectats per obres o per alguna incidència. En aquest cas, a l'autovia 2 a Collbató hi ha un carril tallat en sentit Lleida a causa d'un accident que hi ha hagut aquest matí. No hi ha aturades, només un pèl d'intensitat, sobretot cal passar amb prudència per aquest punt on, com dèiem, queda un carril menys. A la ronda litoral de Barcelona, una mica més d'intensitat de moviment, sobretot a la façana portuària, sentit Llobregat, però de moment, si més no, com dèiem, sense grans complicacions. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tornem a agafar el fil del món educatiu. Ara et convido a posar el retrovisor i situar-te l'any 2013 en plena crisi econòmica. En aquell moment, gairebé un de quatre joves ni estudiava ni treballava. Un col·lectiu batejat aquells dies com a ninis i que amb el temps ha perdut força i també presència, per sort. Actualment el número de ninis ha descendit notablement. Només cal sortir al carrer i preguntar per ells. La resposta és, diria que, unànim. Coneixes a ninis? No, ni tampoc cap conegut que n'estudiï ni treballi. O fan una cosa o fan l'altra. És a dir, és una bona notícia. O treballen, o estudien, o amb dues coses a la vegada. Actualment, el percentatge de joves que ni estudien ni treballen ha caigut a mínims històrics, situant-se en un 12%, 10 punts menys que el 2013, quan va aconseguir el seu màxim. Darrere d'aquesta disminució es troben diversos factors. La caiguda de l'abandonament escolar, l'augment de joves amb estudis superiors i també l'increment de l'ocupació. Aquesta combinació de formació i treball ha fet sorgir un nou qualificatiu, el SISI, joves que tant estudien com treballen. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, el Juan Carlos Moslares, escoltat a la Marina, que estudia i també treballa.
Doncs sí, la nova generació, coneguda com a Sisi, està en augment. Es calcula que un de cada tres joves estudia i treballa al mateix temps. Aquest creixement tan elevat és degut a dos principals motius. Els joves que volen generar ingressos per tal de tenir independència econòmica, i l'altre motiu és per ajudar les famílies a fer front als costos econòmics dels estudis. Aquesta situació suposa un esforç per a molts joves que han d'ajustar horaris i temps per tal de poder compaginar feina i estudis. És el cas, per exemple, de la Martina, un estudiant d'educació infantil que, a més, per les tardes està treballant en un departament online d'una botiga.
Doncs no és una tasca fàcil. S'ha de trobar una universitat que et posi facilitats per compaginar la feina amb els estudis i, a més, una feina que també et doni facilitats per poder estudiar a la vegada.
La Martina ens ha explicat que el principal motiu per començar a treballar va ser per ajudar econòmicament a pagar el carnet de conduir.
Jo vaig començar a estudiar i quan vaig fer els 18 anys vaig decidir que havia de treure'm el carnet de conduir, però els meus pares no m'ho podien pagar, vaig decidir que ho faria jo sola i necessitava els diners. Llavors vaig decidir començar a treballar i buscar feina.
També ha comentat que voldria mantenir la feina per tal de tenir més independència econòmica i no dependre tant de la família directament.
La meva idea és mantenir la feina mentre continuï estudiant, perquè els diners venen bé, puc gestionar els meus gastos, no he de demanar diners als meus pares i això fa molt.
Com la Martina, hi ha moltes més persones que han de fer un esforç per compaginar el treball i els estudis. Malgrat això, la generació del Sisi segueix creixent actualment a Espanya i equival al 35% dels joves que estudien i treballen al mateix temps. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, hi ha previsions de que les xifres segueixin en augment de cara als pròxims anys.
Avui a COPE Catalunya i Andorra us estem explicant una bona notícia, que ja és notícia. Les dades oficials diuen que hem passat dels anys dels ninis, és a dir, joves que ni estudien ni treballen, a dels joves del Sisi, és a dir, que estudien i a més treballen. Concretament, un de cada tres joves treballa i també estudia, en una franja d'edat que va, segons les estadístiques, entre els 16 i els 29 anys. És una bona notícia, com deia al començament, que volem comentar amb la senyora Laura Amado, que és vicerectora d'Estudiants de la Universitat Abat Oliva. Señora Amado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes,
bueno,
muchas gracias.
Tú que conoces bien la situación, porque trabajas directamente con estudiantes, ¿a qué crees que se debe este cambio de encontrarnos jóvenes desmotivados, hemos pasado de jóvenes desmotivados a jóvenes con ganas de progresar? ¿A qué se debe?
Bueno, yo le puedo hablar desde mi experiencia, que siempre ha sido en universidad privada, antes como directora de los estudios de psicología y ahora como vicerrectora de estudiantes.
Sí.
Y la verdad, no nos hemos encontrado, y a pesar de que en la universidad privada a veces se tiene la idea de que son niños jóvenes, pues con una situación económica boyante y que estudian pero no trabajan, uh-huh. Todo lo contrario. La gran mayoría de nuestros estudiantes, podría decir que prácticamente la mitad en los primeros cursos y luego cuando llegan ya los últimos que tienen que hacer prácticas y trabajo de grado, pues algunos tienen que reducir, pero la gran mayoría estudian y trabajan. Ahora uh-huh. Todavía más que antes, sí, hemos visto que las situaciones de las familias seguramente requieren que los hijos, pues para poder pagarse sus estudios, tanto en la pública como en la privada, necesitan pues trabajar para poder aportar, sí, para poder financiarse, ¿no?, los estudios. Entonces, eso es un motivo. Y luego otro motivo creo que tiene mucho que ver también con que los jóvenes, al menos aquí en la universidad, desde el inicio, tienen muchas ganas de aprender de la manera más dinámica, práctica posible y no les importa además moverse, cambiar, conocer diferentes sectores para ir descubriendo cuál es el que realmente pues les apasiona. Vale. Entonces, la mayoría tienen trabajo vacacional, por ejemplo, que es que solo trabajan en épocas pues de Semana Santa, Navidad, verano. Eso les puedo decir que el 80% trabaja, sí. Y el resto, pues combinando horarios. Si vienen de mañana, trabajan de tarde, y si vienen de tarde, trabajan de mañana. O sea, que a mí es una realidad que no es nueva.
Es un doble esfuerzo para los estudiantes, ¿no? Compaginar el trabajo con el estudio.
Por supuesto. Y de hecho, le puedo decir, por mi experiencia ahora como vicerrectora, pero también como profesora en los grados de educación y psicología, que ese perfil de estudiante, el que trabaja y estudia, suele ser el mejor. Es decir, el más motivado, el más maduro, el que sabe perfectamente a qué viene a la universidad, cuál es su propósito, sabe perfectamente lo que le está costando a nivel de esfuerzo y económico. Claro. Y suele ser un perfil que nos gusta mucho, al que también becamos, porque muchas veces tienen una necesidad económica tal que necesitan beca además de trabajo, y les becamos con gusto porque son estudiantes con un buen rendimiento académico. O sea que...
Porque además el trabajar también implica desarrollar ciertas habilidades como, por ejemplo, ser puntual, colaborar en equipo, seguir las directrices de la dirección, tener iniciativa, que es muy importante, esto de la iniciativa, ¿verdad?
Compromiso, claro. Mucho compromiso, gestión, muchas habilidades de gestión del tiempo. Entonces, son estudiantes que cuando terminan sus estudios están más preparados para la vida laboral, como no puede ser de otra manera, porque llevan trabajando desde los 16 años, y tienen esas soft skills que mencionabas, que son las que al final le marcan la diferencia entre un profesional y un profesional excelente. Yeah. O sea, son estudiantes que saben lo que es trabajar en el mundo real, no en la universidad. Claro. Y tienen esas habilidades mucho más desarrolladas. Claro. Trabajar, entonces se seleccionan antes en los puestos de trabajo.
Evidentemente, trabajar y seguir estudiando también demuestra que tenemos una juventud con inquietudes académicas, además del trabajo, sí. ¿Verdad? Eso es muy importante.
Son muy conscientes que en algunos sectores y en algunos puestos y en algunos niveles, ¿no? Ya, de ciertos empleos, es necesaria una buena preparación. Ahí hay mucha competencia. Claro. Y son conscientes de que, bueno, es verdad que vivimos una época de titulitis, que te piden un título para trabajar para en casi todo, y eso es fundamental, pero de verdad que lo que marca la diferencia a la hora de emplearse, los niveles de empleabilidad son mucho más altos en aquellos estudiantes que no solo tienen un título 2 y un máster, sino que tienen esas habilidades personales, que están vinculadas a las competencias que has mencionado.
Claro. Volviendo al inicio, lo de los NINI, de los SISI, es fundamental también para acabar con ese sector que se llaman los NINI, pues sí. Es ese puente de la motivación que puede haber entre la ESO y el bachillerato hacia la universidad, que ese puente de motivación funcione, ¿no?
Sí, sí que es verdad, la universidad, al menos nuestra universidad, yo creo que el resto también ven la importancia de establecer puentes entre la universidad y las escuelas, los institutos, los centros, para acercarnos a los jóvenes que están ahí acabando secundaria, otros bachillerato, otros ciclos, y que conozcan, ¿no?, la diversidad, porque cada vez hay más opciones, carreras nuevas, que puedan conocer, pues eso, todo el abanico de posibilidades y las facilidades que se les pueden dar para que puedan continuar estudiando.
Y ayudarles también a escoger un poco cuál ha de ser el camino del futuro, porque a veces hay algunos que llegan un poco desorientados también.
Eso también es en así. Todas las universidades tenemos un servicio de información y orientación al estudiante, que no solo es para el estudiante de la universidad. Dedican prácticamente la mitad del curso, ahora empiezan, por ejemplo, y hasta febrero o marzo, el servicio de información y orientación se traslada a las escuelas. Entonces, es en las escuelas donde hacen ese servicio de acompañamiento en la decisión vocacional. Claro. Y ayudamos a esa toma de decisión respecto a cómo, hacia dónde seguir, ¿no?, una vez acabas la etapa obligatoria. Sí,
que es muy importante ese momento. Bueno, Laura Amado, vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Valladolid, gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Arriba és el moment de fer una petita aturada per publicitat i després marxarem fins Montcada i Reixac. Tenim algunes novetats al voltant del tràgic accident ferroviari i atropellament d'una noia de 17 anys que va lamentablement morir. Serà d'aquí 2 minuts quan t'expliqui més coses sobre aquesta qüestió.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia. Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Sí, en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Tisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablarte de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
En Carrefour vamos de promo en promo. Por eso ahora tienes un 15% de descuento en toda la ropa, calzado, interiores y calcetería de infantil y bebé. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Promo, promo, promo. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest migdia s'ha guardat un minut de silenci a Montcada i Reixac, el monòlit en record de les víctimes del tren de la jove de 17 anys atropellada per un comboi de Rodalies fa 24 hores. És la víctima 182 des que hi ha un registre de persones mortes a les vies d'aquesta localitat del Vallès Occidental. Dos joves van travessar aquestes vies amb la barrera del tren baixades, va passar un primer tren i les víctimes es van confiar pensant que no en passaria un altre i un segon que anava al darrere va atropellar mortalment una d'elles mentre l'altra va resultar il·lesa. Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimarts que la maquinista d'aquest comboi va donar positiu a les proves de drogues que li va fer la policia local, però han remarcat alhora que els resultats no són concloents ni definitius, ja que falta l'informe pericial del laboratori que inclou més variables. Aquest informe, que forma part de la investigació, es tindrà en els propers dies. El tren, recordem, no feia parada a Montcada i Reixac, el ser semidirecte i podria anar amb el pilot automàtic. Els investigadors analitzen la caixa negra d'aquest tren per veure si la velocitat del comboi era la correcta. Un nou accident amb l'inici de les obres del soterrament d'aquestes vies a Montcada i Reixac que ha deixat convulsionada a tota la localitat. És així, Sergi?
Sí, potenciada per l'edat de la víctima, una menor de 17 anys, l'última d'una llista molt llarga, 182 persones mortes a les vies del tren més mortíferes d'Espanya. Ana Solano, portaveu de la plataforma Tracte Just Soterrament a Total, entitat convocant en del minut de silenci d'aquest migdia a la localitat, ha reconegut a migdia de COPE Catalunya i Andorra la commoció per aquest accident.
De commoció, perquè evidentment totes les víctimes sap greu, però evidentment a l'edat que ens movem ara és encara més trist i cap. Vull dir, en el meu cas és commoció, perquè la veritat és que impacta moltíssim.
Al febrer van començar les obres de soterrament de les vies del tren al seu pas a la localitat, reclamades per veïns i veïnes des de la dècada dels 80 del segle passat. S'invertiran a 540 milions d'euros, que inclou un túnel de 4 quilòmetres amb una profunditat de 35 metres per salvar l'aqüífer i el riu Ripoll. Les obres estan previstes a que durin durant 7 anys. Ana Solano demana la investigació policial per aclarir les circumstàncies de l'accident d'ahir i avisa, fins que les obres no acabin, cada minut és un risc potencial a les vies de Montcada i Reixac.
Que al marge de les circumstàncies que puguin haver estat al voltant d'això, d'aquesta tragèdia en concret, tenim unes vies que és un perill potencial tots els minuts de la vida de Montcada i Reixac. Així que fins que això no estigui soterrat, això serà un perill constant.
A Montcada hi ha 5 barreres ferroviàries i 5 de viàries que passen per tota la població en el teixit urbà, que sumen un total de 30 quilòmetres a la ciutat.
No marxis, Sergi, perquè t'has de comentar la primera patata calenta pel nou conseller de Justícia, Ramon Espadaler. El CSIF ha denunciat avui la incorporació d'un assassí a la cafeteria dels funcionaris de la presó de Mas Enrique a les comarques de Tarragona. El sindicat de funcionaris alerta que el pres té accés a utensilis potencialment perillosos i demana al Departament de Justícia que la parti. Explica'ns.
Sí, que sigui avui mateix i que no s'esperi a demà. El sindicat qualifica de trist que repeteixi aquesta situació a la mateixa presó on va ser assassinada la cuinera del centre, on sembla, segons el sindicat, que l'administració ja s'hagi oblidat. Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CSIF, reclama a migdia a COPE canvis urgents i que l'interna sigui traslladat a una altra dependència del centre sense accés a objectes punxants.
És molt trist, que además en Mas Enrique que se vuelva a cometer el mismo error que trágicamente acabó con la vida de Nuria, pero ya tiene que ser hoy, mejor que mañana, y luego además también esperamos que haya asunción de responsabilidades por parte de quien haya nombrado a este individuo.
La setmana passada el sindicat CSIF ja va denunciar un trasllat similar a la cuina de la presó de Lleida d'un intern condemnat per assassinat. La conselleria aleshores va canviar el seu destí i ara el sindicat exigeix el mateixa situació a la presó de Mas d'Enric i la màxima celeritat.
I avui és el dia de la prevenció del suïcidi. Les morts per aquesta causa a Catalunya van baixar durant l'any 2023. Concretament es va notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la de 2022. Tot i això, continua sent una dada superior a les registrades abans de la pandèmia. Això sí, les tentatives van incrementar-se ni més ni menys que en un 7%. Però, xifres a banda, la pregunta que ens fem aquest matí és qui té més risc de suïcidi? Ho sap la Iolanda Canales.
Doncs les persones que han estat hospitalitzades per salut mental, concretament 28 vegades més alt. Així ho conclou un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, que va estudiar 50.000 persones. Els trastorns més prevalents en aquesta població analitzada són l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics, trastorns relacionats amb el consum de drogues i amb l'alcohol, depressió i també trastorn de personalitat. Crida l'atenció que hi hagi aquest risc després de l'hospitalització. Això indica que en aquests pacients faltaria una atenció més continuada. El problema també és la falta de personal, com explica l'investigador principal de l'estudi, Philip Mortier.
El que nosaltres pensem que passa és que en aquests pacients, després de l'alta, moltes vegades falta una continuació de l'atenció, un seguiment, perquè bueno, el pacient no acudeix a la cita programada, al centre de salut mental, per exemple, para depender de la seva medicació, també moltes vegades passa. I també bueno, hi ha un problema de llistes d'espera, que són molt llargues.
Però l'estudi revela diferències entre homes i dones en relació amb el risc de suïcidi posterior a l'alta hospitalària. El risc més alt és entre les dones. Però per què? Les claus les dona Philip Mortier.
Les dones bueno, comuniquen més, tenen més intents de suïcidi, però a vegades amb una letalitat més baixa. Contra els homes, la letalitat dels intents de suïcidi és més alt, s'acaben suïcidar. I doncs no comuniquen tant, no reben tant d'atenció i quan intenten, moltes vegades és un intent letal.
Pel que fa a la mortalitat prematura, els trastorns més habituals, tant en homes com en dones, són els cognitius, com la demència o el delírium, i el trastorn per consum d'alcohol és superior al 24% del total de la població estudiada.
Molt bé, Iolanda. Deixem els investigadors de l'Hospital del Mar. Anem als de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona. Recomanen rentar la roba abans d'estrenar-la. D'aquí un minut ho explica la Mar Puerto, però abans has de saber que el sector tèxtil fabrica el doble de peces de roba que fa 20 anys. Es tracta d'una indústria altament contaminant, responsable del 20% de les aigües residuals del planeta a causa dels productes químics i els tints que s'utilitzen en els diferents processos de fabricació. I aquests contaminants no només tenen impacte en el medi ambient, sinó que la comunitat científica el relaciona amb un increment de patologies cutànies i desajustos hormonals i fins i tot compostos tòxics i cancerígens en algunes peces de roba que no han estat rentades. Per tant, Mar Puerto, és més que recomanable rentar la roba abans d'estrenar-la, oi?
Sí, cal rentar-la precisament per això mateix, per reduir substàncies nocives, tal com van descobrir amb un estudi que van fer investigadors del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica de la Universitat Rovira i Virgili, entre els quals es troba Martí Nadal. Ell explica que van voler estudiar quines substàncies hi havia en la roba nova i concretament en la de dos col·lectius vulnerables, dones embarassades i infants.
Fer un estudi específicament amb un tipus de contaminant, que és formaldehid, que és un contaminant volàtil, i vam veure que les peces de roba que havíem rentat tenien nivells de formaldehid molt més baixos, o gairebé havia desaparegut, respecte a peces de roba nova. Llavors, la recomanació que vam oferir és que caldria rentar la roba, no només per una qüestió higiènica, sinó també per reduir les substàncies tòxiques que moltes vegades s'afegeixen a la roba perquè tinguin certes propietats.
A les peces fabricades amb cotó orgànic s'hi va detectar una presència més gran d'un compost cancerigen que s'utilitza per evitar que la roba s'arrugui a la botiga i que es pot eliminar o reduir significativament rentant-la abans d'estrenar. Això, sumat també a altres compostos tòxics que es troben a peces elaborades amb material sintètic, tot i que cap dels compostos detectats supera el llindar estipulat per la legislació.
Individualment no suposen un problema. El que sí que a nosaltres ens preocupa, de manera relativa, és el còctel, no? L'efecte còctel.
D'acord.
Que un conjunt de substàncies pugui tenir quan ens posem la roba, i és que, a més, no només estàs exposat a aquests tòxics a través de la roba, sinó també a través dels aliments, a través de l'aire que respirem, etc.
Per aquest motiu, els investigadors alerten que no existeix cap control sobre la quantitat total de compostos presents als teixits o els efectes que puguin tenir aquests químics en la salut. Demanen, per aquest motiu, intensificar la pressió legislativa sobre la indústria tèxtil i controlar una varietat més àmplia de substàncies, alhora que insten a implantar nous certificats que verifiquin l'absència de components nocius als teixits per garantir que el consumidor tingui accés a aquesta informació quan adquireixi finalment el producte.
I ara puc saludar la doctora Andrea Convalia, que és dermatòloga. Molt bona tarda, doctora.
Hola, bona tarda.
Aviam, com a dermatòloga, que vostè en sap molt, creu que cal rentar la roba abans d'estrenar-la i així, doncs, bueno, com diuen els estudis, reduir les substàncies nocives que hi poden haver-hi?
Doncs mira, a nivell de la pell sí que és recomanable, no? De fet, doncs moltes vegades, sobretot les robes que són tenyides de colors, encara tenen restes d'aquests tints i sabem que avui en dia hi ha molta gent que té dermatitis de contacte, que és una espècie d'al·lèrgia a molts d'aquests tints que es fan servir avui en dia pel tèxtil.
Aquest tipus de dermatitis de què ens parles és una dermatitis perillosa, és curable, és d'aquestes dermatitis que poden durar temps i temps?
Doncs mira, no és que sigui perillosa, però sí que a vegades és difícil de diagnosticar, no? I veiem pacients que tenen eczemes, no?, que no acaben de curar, que no sabem ben bé, doncs, per què apareixen, i al final a vegades és, doncs, això, doncs, per la roba, no?, pel tint de la roba, o inclús també no només s'ha de netejar, no?, quan la comprem, sinó que a vegades el propi detergent que es fa servir o el suavitzant que també impregna els teixits, doncs també pot acabar, doncs, fent aquest tipus de dermatitis sobre la pell. És molt important el que ens posem sobre la pell perquè està en contacte amb la nostra superfície corporal gairebé 24 hores, no?, durant el dia. La roba que fem servir pel carrer, arribem a casa i abans d'anar a dormir, doncs ens posem un pijama, i un pijama també pot estar molt temps, no?, en contacte amb la nostra pell, i per això insistim tant en, doncs, en netejar correctament, amb els teixits que fem servir, no?, i en aquest cas que em sembla molt interessant que avui, doncs, tragueu aquest tema, no?, de netejar la roba abans de fer-la servir un cop l'hem comprat. I no únicament pels tints, no?, que és això que m'has demanat al principi, sinó
que són molt forts aquests tints, no, doctora? Aquests tints?
Bueno, alguns sí, no? I sobretot com més color, doncs més irritant, clar. I sobretot els tints més negres sabem que són els que més irriten la pell. Però ja no només això, sinó que pensa que a vegades quan compres una roba, una peça de roba, no està correctament, doncs, embalada, no?, sinó que a vegades està penjada, no?, exposada a una botiga, pot ser que porti allà durant molt de temps i per tant també, doncs, va acumulant pols, àcars i, doncs, altres diguéssim, partícules que també a l'entrar en contacte amb la nostra pell, doncs, la poden irritar, sobretot, per exemple, en persones que tinguin al·lèrgia al pols o als àcats.
Clar, perquè una peça de roba, des de que surt de la fàbrica fins que arriba a nosaltres, passa per molts llocs, per moltes mans, i com tu dius, s'acumulen brutícia, pols i també bacteris, eh?
Correcte, sí, sobretot brutícia i pols, perquè afortunadament els bacteris moltes vegades necessiten un medi diferent, doncs, per viure, no?, i per ser-hi, però el que són els àcars, sí que no, els àcars del pols sí que poden estar en teixits durant molt de temps i pot fer, doncs, que sí, que aquella persona, doncs, al posar-se aquella peça de roba, doncs, tingui, doncs, una dermatitis, no?, una irritació a la pell, i que pugui ser deguda, doncs, a, sí, a no haver netejat la roba després d'haver-la adquirit i abans del primer ús.
Clar, els professionals, en salut sobretot, sempre dieu que és molt important rentar, quan compren una peça de roba, rentar-la, però sobretot també la roba interior, no?, que encara necessita més cura, poder, no, doctora?
Jo en aquest cas et diria que totes per igual, però òbviament totes aquelles que entrin en contacte amb la pell directament, ja sigui la roba interior, ja sigui la samarreta que fem servir, la primera, no?, la que contacta directament amb nosaltres, sigui una samarreta interior o una samarreta convencional, són les que més cura hem de tenir, perquè estaran en contacte directe amb la nostra pell. El jersei, que ja va, no?, després d'una capa o unes quantes capes, o un abric, no?, de manera externa, doncs òbviament no tindrà una repercussió tan directa sobre la nostra pell, però també pot estar acumulant, no?, aquesta pols que comentàvem anteriorment, i per això sí que depèn de com hem de tenir una miqueta de cura, sobretot en persones al·lèrgiques.
L'estudi del que estem parlant avui, realitzat a través de la Universitat Rovira i Virgili, parla que fins i tot alguns d'aquests productes que hi ha amb aquestes peces de roba, i per això val la pena rentar-les abans de posar-les, poden provocar o poden contenir alguns elements cancerígens. Això ho teniu comprovat o què, doctora?
Bueno, a veure, directament sobre la pell, que jo,
no?,
sàpiga, afortunadament, exacte. Però sí que és veritat que, doncs, els tints, no?, que es fan servir a vegades, doncs, a altes dosis, òbviament, són tòxics, no? Això no vol dir que ens haguem d'espantar, però sí d'això de fer la primera rentada perquè no entrin en contacte directe sobre la nostra pell, doncs seria un bon consell per tenir cura de la pell i per protegir-la, que avui en dia sembla que cada vegada ho fem millor, no?, afortunadament per nosaltres, i amb molta consciència a la població de com cuidar aquesta pell, no?, i com mantenir-la sana.
Perquè moltes vegades no som conscients, però podem ser al·lèrgics sobretot a les diverses tintures i químiques que hi ha amb aquest tipus de roba, tot tipus de roba en general, no?, i no ho sabem, no?, i podem, bueno, contraure aquestes al·lèrgies, no? En fi. Molt bé.
Exacte, no?
Molt bé. Digue'm.
No, anava a dir, dic, si hi ha sospita, clar, el que fem nosaltres doncs és un tipus de proves que es diuen proves epicutànies, en les que hi ha manera de saber, no?, si, doncs, hi ha una persona que té una hipersensibilitat a un cert tint, no?, a un cert conservant, a un cert producte, i fem una miqueta d'investigació, no?, quan algú té al·lèrgia que no cura, que li donem tractament i no marxa, doncs sempre preguntem, doncs, per la roba que fan servir, pel vestit, i sobretot, que t'he comentat abans al principi, pel tipus de sabons que es fan servir i pel tipus de suavitzants, doncs, que també els perfums que contenen a vegades també poden irritar la nostra
vida. Molt bé. De nota, la Gandera Convalia, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra, i molt bona tarda, eh?
Bona tarda. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to.
This all and nothing we of love and go be sleeping without you. Enfilem ja la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra, explicant-te que els comarques de Girona han impulsat un projecte per detectar el risc de sobrietat no volguda en preadolescents. Hi han participat alumnes de 5è i 6è de primària de 4 escoles de les comarques gironines. T'ho explica el José Miguel Cruz.
Bona tarda, Carlos. La soledat no desitjada és un d'aquells mals que apareixen amb l'edat. Quan ens fem grans i el nostre entorn es va deixant, és quan apareix. Hi ha d'altres factors que la fan aparèixer, però mai diríem que un adolescent o preadolescent pot estar patint una soledat no desitjada. Un estudi fet entre joves d'entre 16 i 29 anys reflexa l'augment d'aquesta situació. 3 de cada 4 joves diuen patir soledat no desitjada, és a dir, una mica més d'un 75%, asseguren a més sentir-la des de fa més d'un any, i quasi la meitat el 45,7% des de fa més de 3. Aquesta situació de soledat no desitjada en joves pot comportar, a més, conseqüències greus, com explica la Clara Valls, professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu i psicòloga d'Espai Criança.
Hi ha estudis des del 2015, s'estan fent estudis ja des de fa anys, però certament va augmentant aquest nivell de soledat i, com tu dius, és una estadística en forma de U. És a dir, la percepció més gran de soledat, no? Al voltant d'un 20-25% és en els més joves, no? L'adolescència, després disminueix i, com deies, també torna a pujar, no? Cap a la tercera edat. Així que és un problema greu, tant per les seves causes, no? Que és complex, no? És un fenomen molt multifactorial com les seves conseqüències.
Encara que les xarxes socials no tenen incidència en aquesta situació, la situació laboral o el lloc on viu, sí. Viure en municipis de tamany mitjà incrementa la soledat. A més, a part de la imatge d'un aïllament més gran que s'associa als pobles i a les grans urbes, la joventut que resideix en municipis de tamany mitjà té un nivell de soledat més gran en comparació amb els joves rurals o que viuen en grans urbes.
Gràcies, José Miguel. Abans de continuar, un apunt de serveis d'última hora, el desprendiment d'una part del túnel a Passeig de Gràcia ha obligat a tallar el servei de la línia 3 del metro de la capital catalana. Fons de TMB han informat que unes obres de perforació al carrer han fet que part de la volta del túnel caigués sobre les vies del tren que es trobava entre Catalunya i Passeig de Gràcia i que ha hagut d'aturar-se. No hi ha ferits i tots els passatgers, tant del comboi com de l'estació, han pogut ser evacuats.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, nom propi avui, senyor Víctor Font.
Sí, fa una setmana just tocava escoltar Joan Laporta, que va fer la roda de premsa posterior al tancament del mercat de fitxatges, on el president del Barça va fer una exposició de com estava el club i va pintar un panorama de flors i violes, i avui hem sentit l'altra cara de la moneda, el cap de l'oposició, per dir-ho així, Víctor Font. Ha venut un missatge, com era d'esperar, a les antípodes, tant en el tema econòmic com en el tema esportiu. El titular d'aquesta compareixença és que Víctor Font li ha demanat a Laporta que avanci eleccions i que les convoqui pel final d'aquesta temporada. Recordem que Laporta acaba, en teoria, el seu mandat al juny del 2026. Escoltarem àmpliament les reflexions que ens ha deixat aquest matí Víctor Font. Continuem pendents dels futbolistes internacionals, tant del Barça com del Girona, que avui juguen tots els del Girona, que en té 6, com els de l'Espanyol també, que en té 2. Avui han de jugar Krali i Kumbula. Recordo que aquest diumenge tenim Girona-Barça i que el dissabte l'Espanyol ha de rebre l'Alavés en partits de Lliga. Tindrem protagonista del Barça d'handbol. Hem quedat amb Domen Makuch. Demà el Barça d'handbol debut a la Champions, a la pista del Kolstad noruec, el Barça que és l'actual campió de la competició. Actualitzarem també la Copa Amèrica. Ja coneixem la primera embarcació que ha quedat eliminada, que és l'Orient Express francès. I també actualitzarem la situació al voltant de l'atleta Helena Congós, a veure si li donen la medalla de bronze, que els jutges no li van concedir. Jo crec que va ser injustament desqualificada en la prova del marató als Jocs Paralímpics de París. Esperem, jo crec que és de justícia, que finalment li donin la medalla de bronze.
Molt bé, que es faci justícia, ho esperem tots plegats. Gràcies, Joan.
Fins ara.
Més esport, 3 i 5 minuts. Nosaltres ho deixem aquí. No deixeu la sintonia de COPE. Ara Pilar García Muñiz ens hagués explicat tot el que interessa aquí mateix, a la tarda.